Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 27 de Revolució Conscient. Què són les energies? Com actuen? Què és el Reiki? Tenim ajuda del més enllà, d'altres dimensions? Podem recuperar i incorporar la saviesa dels nostres avantpassats? Existeixen persones que ens poden fer de pont? Ara en parlarem. Som-hi! Hola, bona nit, som Revolució Conscient, estem aquí a Ràdio Manlleu, una setmana més, el dijous de 10 a 11 de la nit. Som l'Àngel Gutiérrez. Hola, bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal, com estàs?
Molt bé, carregat d'energia. Sí, perquè ets a punt de fer aquest meravellós programa.
Meravellós, eh? Aquí no necessitem iaies, eh?
No, les posem nosaltres mateixos.
El programa d'altre dia, tela, eh?
Va ser guapo, guapo.
Ja puc anunciar que hi haurà segona part.
I el d'avui també es presenta guai, eh?
Que també hi haurà segona part, potser. Encara hem començat. Bé, i un servidor que sóc jo, que sóc en Carles Gallego. Doncs comencem. Avui tenim l'Elisabet, que, bueno, aquí està. Bona nit, Elisabet.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Com vas?
Molt bé. I tu?
Bé, aquí, contents de tenir-te. A veure què ens expresses. Molt bé, doncs, bueno, tu, Elisabet, fas teràpies, no?, o ajudes a la gent.
Sí.
Què fas, més o menys?
Pues... Intento ajudar o a poder-los expressar... Bueno, t'explico una mica
sí.
Què és el que faig.
Sí, sí.
La meva forma de treballar és com... sempre explico que és com poder... com si fos un escàner. Poder les coses que de vegades ens passen, que no sabem com expressar-les... De vegades el cos ens les diu i a través de l'energia intento desxifrar molta informació que teniu potser inconscient.
Sí,
i aflorir-la.
Pots llegir el cos d'una persona, no? I veure el que hi ha allà que està com enquistat.
O sigui, Elisabet, jo m'agradaria fer una pregunta, no? Jo truco a la teva consulta o a casa teva, no sé on ho fas, i vinc i dic, aviam, fes-me una neteja de mi, no? Perquè no sé, perquè em trobo cansat, trobo sense energia, què em podries fer? Què em faries?
Jo el primer que et faria és intentar, aviam, què és el que necessites, què és el teu cos, què és el que està rebent. La primera vegada, de vegades, el que fas és com una puesta a punto, com un cotxe. Llavors és com canalitzar l'energia, és que flueixi tot i anar a buscar on realment hi ha el problema. De vegades pot ser emocional, de vegades al principi agafes el que és el físic, no? Que és el que realment a la gent li preocupa més. Un cop el físic està pues com tranquil, llavors és anar a profunditzar coses que ens passen al dia a dia.
Molt bé.
A mesura que vas tractant a la persona, hi ha vegades que pots anar-li a buscar coses més profundes, més del passat... abans del naixement...
Quan fas aquest escàner previ del físic, el primer, què veus? Llums? Veus alguna capa? Què és el que veus per saber si hi ha un bloqueig o no?
Bueno, és depèn de la persona, eh? N'hi ha que el que veus són... és com boira. Hi ha vegades que quan la gent està molt, molt saturada, pots arribar a veure com si hi hagués una boira baixa.
Bueno, també has de pensar que som de Manlleu. Sempre hi ha boira.
I a vegades que pots arribar a veure llums a les zones on li estàs treballant.
Això dintre del cos de la persona o al voltant, en el que seria l'aura?
És que és depèn del que li treballis. Si és algo al principi, si és profund, el que li veuràs és en l'aura. Quan té una llaga, quan té algo de tristesa, hi ha vegades que pots arribar a veure com si tingués una llaga. Una llaga on se li comencen a dibuixar a colors. I a mesura que el vas treballant, jo sempre dic que és com un metge. Pots arribar a veure que la llaga hi ha vegades que és verda, blava, i es va començant a curar. I vas veient com es van posant capes fins que arriba a estar sa.
O sigui, tractes tema físic i tema emocional, diguem.
Emocional.
I tot es veu, tot està en l'energia.
I a part, espiritual.
I espiritual. Mm-hmm.
També.
Va, quina diferència hi ha entre... quina diferència és? Què seria emocional i què seria espiritual?
Hi ha gent que és molt desperta. Els hi passen coses, però tampoc et saben explicar. Llavors, quan els hi tractes la part espiritual, és com quan tu estàs tranquil, en calma, pots arribar a tindre percepcions o visions, que és amb el tercer ull. És com despertar-li les petites coses que hi ha vegades que no hi pares atenció. El que fas és si fem com els burros de veure una línia, hi ha vegades que el que fas és anar a poder veure els costats. És una perspectiva totalment diferent. Però és algú que tenim tots, eh? No hi ha ningú especial.
Sí, això et volia preguntar. Aquestes habilitats que tens, o sigui, t'han tocat a tu o tothom les té? És que tu les tens més despertes que l'altre.
Tothom hi naixem, eh? Els nens són pura energia. Uh-huh. A mesura que anem creixent i la vida que tenim, moltes vegades el que fem és anar tancant aquestes vies. Sobretot per creences, que els pares, hi ha vegades que si ja te les tanquen, a poc a poc arriba un punt que et quedes hermètic. Amb el temps o amb els anys et van passant coses i a mesura d'anar treballant les pots anar obrint i anar despertant. Però és algo que no hi ha ningú que no les tingui.
Passa que suposo que cadascú li arriba quan li toca d'arribar, no? Perquè no tothom pot tenir aquestes percepcions, suposo, no? Segons l'evolució de la persona, potser.
Aquesta. Hi ha molta gent que quan té accidents o ha estat a punt de morir-se, aquests són els que realment, perquè han pogut veure a l'altre cantó.
Per això ho diuen la famosa llum, el famós túnel, o...
Aquesta.
És curiós. Inclús ara això em fa recordar, per exemple, la meva nena quan era petita, i inclús jo quan era petit, teníem molta por de dormir sols, perquè vèiem coses, clar, i ens espantava. I ara, a través d'anar-me despertant i anar veient una miqueta tot el sistema aquest desconegut, entre cometes, me n'adono de moltes coses que potser abans no sabia el per què. I sempre em deien que eren imaginacions meves, que era de la tele, que era... I a millor no era de la tele, sinó realment que ho vèiem, m'entens?
Mira, jo tinc un cas d'una senyora, una senyora que amb 60 anys, abans de que vingués, me'n recordo que veia imatges, vaig veure un accident, que anava una parella i una nena petita al darrere. I en l'accident es morien els dos
Els pares.
Els pares. I parlant amb la iaia, li vaig començar a explicar resulta que el seu fill i la jove es havien mort molt petits. Hòstia. I es va fer càrrec de la nena. Uh-huh. I em deia, diu, ara entenc, diu, perquè molt petita la tenien en el llit de barrots, i em deia que hi havia allà la seva mare, una senyora amb una camisa que la mirava. I em deia, ara veig que realment, jo deia, aquesta nena, què m'està dient? Uh-huh. I quan va venir, moltes preguntes que no sabia com... ningú li havia pogut respondre, les va començar a entendre.
Uh-huh. Ara volia fer un altre tipus de pregunta, semblant al tema d'ara, però... No sé, perquè he llegit que també ets una miqueta mèdium, no? Com perceps? A través de llums? A través de veu? Una veu interna? Com perceps la informació?
Depèn de com l'ànima es vulgui mostrar. Quan les ànimes se'n van d'aquí fins a cert punt tranquil·les, les veus com ara t'estic veient a tu. Hi ha vegades que veus ombres, o hi ha vegades que estan tenen més por que tu, i el que sents és veus. Mira, una, si vols t'explico alguna anècdota.
Explica, que això als oients els encanta. Tu explica.
Explica que fins ara això no ho havíem quasi bé tocat.
Això ja fa anys, eh? Anava pel carrer i sentia unes veus d'un noi que em deia, corre, corre, que no hi seràs a temps. I jo, clar, dius, em mires i dius, però si no hi ha ningú. I seguia caminant. I al cap d'un rato em tornava a dir, i m'explicava que eren tres excursionistes de Sierra Nevada. I clar, dius, ostres, i ara on vas a buscar-ho, no? Pues a les notícies, el dia següent, vaig veure que es havien trobat a tres excursionistes, però ja estaven morts.
Ostres.
Això li ha passat a molta gent, de històries d'aquestes.
Sí, jo quan els nois em parlaven, encara estaven vius. És el que li diuen la telepatia.
Uh-huh. O sigui que hi ha persones que al morir no se'n van, queden per aquí, o que igual donen algun missatge i llavors se'n van... i això que has dit ara, que es poden com projectar en algun lloc.
O ja et dic, també pots connectar amb gent que està viva, però està a punt de morir. Uh-huh. La persona no és conscient, però l'ànima sí que et ve a buscar. És com auxili o ensenya'm a trobar el camí, saps?
Uh-huh. I com ho pot detectar algú que té una presència pel seu voltant? O enganxat a ell, o a casa seu, o que hi ha algú que hauria de poder connectar per ajudar.
Home, normalment, quan tens algú a prop, l'habitació o el puesto es refreda automàticament, estàs glaçat. Mm-hmm. O hi ha vegades que pots sentir com et toquen. Hi ha vegades que sents la presència, o estan aguitós. Hi ha vegades que, si depèn del que s'ha mort la persona, si de càncer o un accident, una forma de connectar-te és que et fa reviure la seva mort o la malaltia o el que ha tingut.
O l'emoció que tenia en aquells últims moments, te la transmet. No?
Eh? O hi ha vegades que et pot, a través dels somnis... Et pot donar informació o ensenyar-te alguna cosa perquè l'ajudis.
Al principi, quan vas trobar aquestes senyals o aquestes informacions, no t'espantava una mica? O veure presències o sentir veus? O no pensaves, ai, què em passa, no?
Realment et fas moltes preguntes. Jo recordo de petita que jo ja veia, però tant els meus pares, la meva tieta, em deien que tenia molta imaginació. I em vaig arribar a creure que veia coses que no existien.
O sigui, que hem de creure els nens quan diuen coses, no?
Jo crec que sí.
El típic amic imaginari no és imaginari?
No.
Molt bé.
No és imaginari perquè representa que el veuen.
Això que... clar. Però això que a molta gent li fa molta por. Inclús conec pares que a vegades expliquen coses dels seus nens. Què han de fer els pares quan el nen els diu mira, allà hi ha no sé qui i està fent no sé què? Perquè, clar, en aquest moment pot entrar la por i és quan pot crear un bloqueig o hi ha una... transmetre alguna cosa al nen que sigui perjudicial.
Ja, jo crec que, sobretot, primer escoltar-lo i que sigui una cosa de lo més natural possible.
Sí, no donar-hi cap importància extra.
Aquí està. O que li expliqui què és el que veu, perquè, clar, el nen sí que veu, però el pare està realment a cegues.
Bueno, dormit.
Sí,
la gran societat està dormida. Encara que diguin que estan desperts, estan dormits.
Jo m'he trobat que els més terrenals, els que amb menys creuen en això, quan els toques, són les persones que són més fàcils de poder treballar. Perquè són tan irracionals que qualsevol cosa que els hi provoquis, saps? Comencen a pensar... què més hi ha, saps?
Sí.
I no tenen idees preconcebudes, poder.
Hi ha vegades que no.
Però aquí hi ha un tema, en tot el món de les teràpies i les energies, hi ha diverses corrents o diverses idees, i de vegades hi ha persones que li tenen tanta por a les energies externes, que les anomenen paràsits, i tothom porta paràsits, i tothom els pot enganxar, per sortir de casa m'haig de fer una protecció... I quan algú ja ha enganxat algú, haig d'anar que m'ho treguin i em cobren una pasta, o no, però ja que sí que cobren una pasta. Llavors, clar, això són creences, no? Primer de tot, com es pot protegir la gent? Com s'hauria de protegir de les energies? Això m'ho vas explicar un dia, a veure si ho expliques igual. De les energies aquestes externes, o com s'ho ha de plantejar. Primer aquesta.
Jo ja no sé, que aquell dia què et devia explicar, però...
Bueno, si no ja el diré jo. Digues.
Jo crec que el primer és tindre una ment molt positiva. Si tu realment sempre estàs en equilibri, si totes les energies que et vinguin en el dia, tu estàs cridant el bo. Quan realment tens un dia dolent o ets molt negatiu, tens tendència a cridar l'energia realment més carconya. Bueno, sí, més pesada, més bruta.
Aquí està. És bruta.
I és més fàcil que, quan baixes la vibració, que se't pugui no digui enganxar o percebre aquestes energies.
Bueno, això jo ho veig com, per exemple, quan estàs baix d'energia o de defenses, és més fàcil que t'ataquin els refredats o t'ataquin... Pues és el mateix amb l'energia.
És exactament el mateix. És tan fàcil com això.
Sí.
Vull dir que sempre és estar d'alguna forma al 100%, o sempre mirar a la part més positiva de les coses.
Amb aquest tema jo penso que hi ha molta gent que realment ha tingut algun tipus d'experiència o hi creu en això. El que passa que davant dels companys o de la gent li fa vergonya explicar aquests temes, no? I s'ho callen i fan broma a sobre.
Sí.
I és per por. És per por del que diran, no? Tu què en penses? Que això s'hauria de ser algo normal com el dia a dia o és un tema tabú encara?
Jo personalment, sempre parlo de la meva experiència, jo intento sempre ser molt cauta amb la gent, perquè si tu els hi entres de seguida o els col·loques en aquest món, normalment el que fan és tancar-se i tenir molta por. hi ha vegades que has de ser molt sutil, saps? Anar-li donant la informació, però amb pauses. És com l'aprenentatge, o imagina que t'expliquen les matemàtiques de... Estàs a primer i t'estan ensenyant tercer d'ESO. Per més que vulguis assumir la informació, és impossible. Potser anar pas per pas.
Jo, 2 o 3 anys enrere, allò que al principi em vaig espantar una mica, però després vaig veure que era algo normal, no? Ara m'ha marxat una mica, però encara continuo veient algo, no? Però al principi veia uns ulls, bastants ulls que em miraven i pensava, ostres, què és això? M'entens? Clar. I em tapava, clar. Tenia com una miqueta, dir, que mirava un altre cop i els veia i pensava, ostres, que raro, no? Però al final vaig dir, no, si hi són, has de conviure amb ells, m'entens? I tan normal, i de cop i volta, pues, van marxar una mica. Però de tant en tant veig algú que es mou. Però bueno, allò que són presències, espíritus, aliens, què són? Clar.
Això no sé. Normalment és el que més veu la gent, eh? Al principi. Normalment són guies, eh? Són guies que és com si ens observessin. Ara, igual també pot ser un guia a la teva iaia, eh? No té per què... Hi ha vegades que quan fas una passada aquí a la Terra, quan has après i... Hi ha vegades que quan estàs a l'altre cantó pots arribar a ajudar els teus éssers estimats. O hi ha vegades que ni els coneixes. Però sempre, tant els guies com les ànimes, sempre és com si ens ensenyessin el camí.
El camí. I ara, parlant ja d'algo més recent, i no em fa res dir-ho, és una experiència personal... Un dia dormint, allò típic a les 3 o 4 de la nit, vaig obrir els ulls i vaig veure tot com si fos un quadriculat enorme, tot de quadrícules i ninots tipus de dibuixos animats. Què és això? I no era un somni.
Quadrícules i...
Tu imagina't tot l'espai negre que veia durant la nit, tot quadriculat, eh? I movent-se ninots de dibuixos animats. Vaig quedar una estona mirant, contemplant, i després vaig tornar a dormir. Me'n recordo perfectament. No sé què és això. Clar, no sé si és algo quàntic, si és... No sé.
Compte que la forma d'aparèixer, sí. Vale? Normalment, sempre els guies, vale? O les presències... és com nosaltres, eh? No deixen de ser energia, eh? No tenen forma. Una forma de que nosaltres no tinguem por és que se'ns apareixen d'alguna forma que en a tu et sigui fàcil de poder-los... saps què vull dir?
Sí.
Jo tinc un noi que me'n record, que sempre em diu que veu el seu guia vestit de rockero.
Molt bé.
Saps? Sí. Normalment, ja et dic, eh? Sempre se t'apareixeran d'una forma o algo que es puguin començar a connectar amb tu, però que no tinguis por, vale?
Tornant un moment al tema de les energies, no? Perquè hi ha gent que conec, no? I que es troba molt amb aquest tema de... És que això són energies paràsites i se'n fiquen a dintre, no? Hi ha un tema que és el, en comptes de sortir de casa, que tu més o menys ja anava implícit amb el que has dit, no? En comptes de sortir de casa amb por i pensant allà, doncs sortir amb amor, no? A enfocar l'amor cap als demés i cap a tot ja és una és la millor protecció, en comptes de fer-te una esfera.
Aquí està.
És allò que comentava, el que m'havies més o menys explicat l'altre cop, no? I és el anar amb una convicció i seguretat en un mateix.
Aquí està.
És molta més protecció que qualsevol amuleto o esfera que es faci la gent, no?
Compte que si se t'acosta un ànima, normalment hi ha vegades que el que tu estàs visquent en aquest moment té relació a la vida que ha tingut aquella persona. Tant si tu et deixes sentir-la, sempre hi ha un intercanvi, eh? tant t'ajudarà a tu com a ella.
Sí, això també és important, no? O sigui, sí, aquella energia que pugui estar amb tu, no, en realitat t'està ensenyant alguna cosa de tu,
està,
no?
I sí,
és una evolució. Uh-huh. Canviar el xip entre que és alguna cosa negativa que t'està passant a que és un aprenentatge.
Aquí està. Una altra de les coses que sempre dic és que, tal com nosaltres també estem malalts, hi ha vegades que les ànimes, també, abans de poder-les acompanyar, les has de sanar. Perquè si... potser és els casos més normals, eh? Una persona que hagi patit càncer, el seu cos energètic, encara aquella energia està col·lapsada. Uh-huh. Llavors el que has de fer és intentar-la ajudar, és fer-li un treball i sanar-li aquella energia.
Perquè pugui...
Aquí està, quan ja no és una massa, sinó és dens, bueno, no és dens, pots agafar i acompanyar-la.
I aquests no paguen, no, aquests?
Aquests realment no.
A tu paga la vida.
És bastant és desagraït. És bo la feina, però dius, ostres, que aquí també has de viure.
Ja, els terapeutes també han de menjar i pagar factures. No?
Aquí està.
Molt bé. I què seria el més habitual en les persones que puguin venir a demanar-te ajuda? Què és de lo que més patim, les persones, ara mateix?
De lo que més patim?
Sí.
A veure, normalment, ja et dic, el primer que et venen és amb alguna cosa física que els hi fa mal. I tampoc saben ben bé el per què. Hi ha vegades que ni s'han fet... ni han caigut ni res, i et diuen, ostres, que aquest braç em fa mal sempre, saps? Uh-huh. I quan els hi vas explicant el per què, és quan van veient que, a mesura que ells s'ho van treballant, els hi va desapareixent.
I aquest per què és algo relacionat amb la seva vida, clar.
Sempre.
És algo que no fan, algo que s'equivoquen.
És que hi ha milers de casos, eh? Hi ha vegades que pot ser una relació amb el teu pare o amb algú d'una edat concreta. Hi ha vegades que potser t'ha passat algú amb 7 anys que no has pogut gestionar i allà es queda aquell en la informació. Uh-huh. I amb el temps és com si tu no te'n recordes, però el cos et fa una referència i t'està dient, ei, te'n recordes que aquí tinc un problema? I quan el comences a gestionar, amb el temps, potser veus les coses de diferent forma i és quan ho pots arribar a sanar.
O sigui, quan ho cures emocionalment, uh-huh, es cura físicament.
Aquí està. Uh-huh. També pensa que el terapeuta... o la persona que ajuda, jo realment, tu intentes ajudar, però el que realment s'ha d'ajudar és ell, eh? Tu li donaràs la informació per fer el pas, però qui decideix sempre és la persona, eh? Uh-huh. Sense que ella hi posi voluntat...
No passa res.
Aquí està.
Tu ets només un canal,
sí,
seria, no?
Sí, simplement... Aquí
un
està.
Pont.
Un pont. Uh-huh. I una de les coses que em deies que m'has preguntat que és el que em trobo amb la gent, no?
Sí, és comú.
Últimament el que em trobo que la gent està molt malalta, té malalties que ni els metges saben posar-li noms. És com si el cos i és com si es morissin en vida.
Mm-hmm. És per passos o coses que... Perquè estem en un moment molt tens en la societat,
sí,
temps difícils, no?
Mm-hmm.
I és perquè això obliga a fer canvis a les persones o despertar, i si no ho fan és quan ve aquesta malaltia.
Sí, és com evolucionar, estar dement, eh? I mm-hmm, de vegades si et quedes amb el passat, és com si estés tot encarcarat.
I els accidents també passen, tampoc són casualitat, no?
No. Vull dir,
algú que es torça un peu, que es gira,
que juga a pàdel i fa mal al braç, no?
Sí, de vegades passa. No sé per què ho dius.
Per tu.
Realment, la principal cosa és que de vegades anem molt tensos i portem una trajectòria molt de pressa i és com, para't i ja que tu vas estressat i no em fas cas, ara sí me'n faràs.
Em faràs perquè et pararé.
I és un mal menor, també, perquè si igual no paressis per torçar-te un peu o fer-te mal el braç amb el pàdel, bueno, és que tinc aquí el... No t'ho he explicat, però em vaig fer mal. Però ja està, ja estic quasi ben plena forma. Doncs, si no paressis, potser seria pitjor, perquè portes un... Això és perquè portes un ritme, no? Uh-huh. I aquest ritme igual et podria portar alguna cosa pitjor, no? De malaltia en el teu cos o d'accident més gros.
Sí. Uh-huh. Normalment sí. Sempre, ja et dic, és un peron i després és adivinar el per què. I ja no et dic el que tens al braç, perquè...
Ja m'ho diràs després. Si has vist alguna cosa, després en off, eh?
Si has vist alguna cosa.
Molt bé. Canviant una mica de tema, el tema indi, indis americans, et crida bastant, no?
Sí.
Que van ser un poble bastant exterminat. Què n'hem d'aprendre dels indis? O què tu tens a dir, perquè el coneixes, no? Quin missatge ens hem d'agafar?
Aviam, sempre han estat una civilització molt, molt de la natura, de la terra. Realment, sempre deien que ells intentaven que la terra, com se la trobaven, intentar donar-la, però encara millor. És com un intercanvi. Crec que hem progressat massa, i de vegades el més important és el que realment no li donem. I és que realment és la Mare Terra la que ens sosté. I a part les creences d'aquesta civilització. Jo el que et puc explicar d'ells, jo no hi he viscut mai amb els indis. Jo sempre és a través de canalitzacions o experiències que realment hi ha molts indis que ara ens fan de guia. Quan necessitem terra, quan necessitem nutrir-se, normalment sempre ens venen indis. Tant poden ser guerrers com... una de les canalitzacions amb una noia és que vol ser mare. I realment li va venir la típica índia que acompanyava amb el pare i a tenir la criatura, pues li va aparèixer una índia ensenyant-li les llunes, ensenyant-li el que havia de fer pregàries. Mm-hmm. És molt curiós. Mm-hmm. Però ja et dic, és l'essència... És el que antigament ens ensenyaven els indis, eh?
Mm. I és molt bonic. És molt bonic tot això.
Tu has tingut alguna experiència, eh?
Bueno, jo també tinc molta afinitat, diguem. Molta afinitat. Oi? Sí, sí. I, de fet, ara volia explicar, vaig ballar un cop amb un tipi, aquestes tendes còniques dels indis, amb una foguera al mig i el so dels tambors, i això és molt millor que anar a la disco que anar a altres llocs, que també està bé, eh? però vull dir, va ser, o poder perquè ho he fet només un cop, no? Són coses que també et connecten molt amb tu, també. Són coses que ara tenim molt oblidades.
Jo m'agradaria fer un incís. Jo amb els indis, sempre m'ha... quan fan parades i això de roba d'indis i collarets i això, sempre m'ha cridat l'atenció.
I la música.
I la música, i no sé per què, no? Però el que més m'ha cridat l'atenció són les àligues.
Les àligues?
Té algun sentit, això?
Realment sí. Els indis van molt pels animals. Cada animal li significa... el que són les àligues normalment és la nostra visió. És com poder veure amb els ulls de l'àliga. saps? És com poder divisar tot el que realment t'envolta. És un signe de visió.
Molt bé.
Molt bé. En tot aquest tema del camí espiritual o d'espiritualitat, què és l'espiritualitat per tu? Perquè també hi ha moltes idees.
Què és l'espiritualitat? Jo crec que l'espiritualitat és el camí de cada un, eh? És l'experiència des de que naixem fins que ens morim que anem adquirint amb un mateix. És el nostre coneixement, és el despertar, és anar evolucionant des de les nostres creences de lo que ocultament tenim nosaltres que anem experimentant. Jo crec que, per mi, l'espiritualitat és una de... aquesta és la meva part.
Que és individual, pròpia de cadascú. No té res a veure amb religió.
Jo penso i faig un exemple, el que és per mi, per exemple, la pel·lícula de la nostra vida, no? Com si féssim un film, des que naixem fins que arribem al final, tot allò seria la nostra vida, el nostre camí, espiritualitat, digue-li el que vulguis. No? Jo ho veig com una pel·lícula, m'entens?
Sí.
Des que té el començament fins que acabes, m'entens? I depèn de tu, aquesta pel·lícula la tindràs d'acció, la tindràs més tranquil·la, tindràs... de diverses formes, però és la teva pel·lícula, no és de ningú més. Jo penso que és per aquí, no?
I el guionista ets tu mateix, no? Hauries de ser.
Home, clar.
Ah, totalment.
I el director.
I el director.
Correcte.
Molt bé. En la societat ens indueix a competir, a tenir pors, influències, malaltia, opressió, falta de temps, haver de córrer... requereix constància, es ridiculitzen els valors o determinades maneres de pensar o de ser, o els temes aquests que estem parlant avui també ens hem d'amagar, no? De totes les situacions adverses que ens pot generar avui en dia la societat, com ens hem d'enfocar-ho? O sigui, per girar la truita i transformar-ho en quelcom positiu.
Això és complicat, eh? Bueno, jo crec que potser és anar avançant els obstacles que realment ens posen, no? Com les pors. Les pors crec que és algo de la ment, però cada un tenim les nostres, no? És com anar agafant objectius, no? És com anar trepitjant i anar... és com una lliga, diria jo.
Agafar-ho com un repte en comptes de com una dificultat.
Ah, aquí està.
Jo ara, perdoneu, però m'acaba de venir una mena de pensament, i penso que això que tu dius, Carles, està molt bé, no? Però tot depèn de tu. Si cada vegada que siguis més autèntic i visquis més de la teva manera que vols viure, tot això t'influirà menys. Per què? Perquè realment vius com tu vols viure. I, clar, tu el teu problema representa no el pots fer per altres persones, sinó tu has de ser conscient de lo que a tu, dintre de la teva vida, et fa créixer, ser feliç i tirar endavant. Clar, l'altre és el que tu dius, són obstacles que s'han d'anar passant, però amb intel·ligència i amb moderació tot va passant, no? I realment el que penso que hem d'estar... conformes amb la nostra essència, amb la nostra ànima, i anar paral·lela i escoltant-nos més a nosaltres mateixos en comptes de tanta informació.
És que la pregunta buscava aquestes dues respostes. En comptes d'encallar-te amb la dificultat, doncs veure-ho com un repte i com una cosa que forma part de la teva vida, en comptes de negar-t'hi. O sigui, pensem més o menys igual tots. Molt bé. Com que t'agraden molt les pel·lícules i els missatges de les pel·lícules, t'hem preparat, però no sé si això ho havies vist. La sèrie Smallville l'havies vist?
Sí.
D'en Clark Kent? Tota? Bueno, l'última temporada sembla que l'han donat, o l'han donat molt malament a la nit.
He vist algun capítol, no tots.
Vale. Doncs això forma part de l'última temporada, no? I és perquè en Clark Kent es troba que el seu enemic aquest cop no és físic, sinó que és una entitat energètica fosca. I clar, per combatre'l, o per enfrontar-s'hi, clar, és d'una manera totalment diferent a la que s'havia trobat fins ara. Mm-hmm. Perquè ara escoltarem l'àudio i ho veurem. Perquè, clar, aquesta energia se't pot colar dintre. Llavors, és un altre tipus d'enemic. Fiquem primer el de llevas mucho tiempo en la tierra, que són tres, i ho anirem parlant.
Kal-El, crees tener las respuestas, pero el mal que viene no se parece a nada que hayas visto. Se aprovecha de las dudas de la gente.
Yo puedo enfrentarme a todo.
Es mucho decir para alguien que no conoce todos sus poderes. Es la verdad, Kal-El. Llevas en la tierra mucho tiempo y ni siquiera vuelas. No puedes luchar con el mal sin todos tus poderes.
Bé, en aquest cas, bueno, es troba, li recorda, amb en Kal-El, que és en Clark Kent, que és el seu nom de Krypton, doncs li recorda, li diu, portes molt temps a la Terra i no ets conscient dels teus poders. Això ens passa a nosaltres, el que dèiem dels nens.
Totalment.
Vull dir, en realitat és un missatge que va cap a tots nosaltres.
És com si estéssim adormits.
I el mal que viene és diferent, li diu. Clar, és una mica com si haguéssim de prendre consciència que hi ha altres tipus de mal, no?
Uh-huh.
Uh-huh. Bé, posem el segon àudio, que va més relacionat amb els seus dubtes.
Dudas de tus poderes, estás frustrado, no logras centrarte, no estás listo.
Bé, aquí treu el tema dels dubtes, no? De no estàs listo. Quan algú ha de fer de terapeuta, no hi pot haver dubtes, en principi, no? O no pot estar frustrat.
Uh-huh.
I després els dubtes, és el que deia el primer àudio, que són els que fan que també no flueixis per la vida o puguis enganxar energies. És una mica així, no?
Mm-hmm. Bueno, aviam, de pors i dubtes sempre en tenim, no? Però jo realment, jo quan em poso davant d'una persona, penso que primer aquella persona necessita la teva ajuda, no? I intento que tot el que rebo, tot el que em ve, no posaré mai dubtes, sí? Aunque no, perquè, clar, moltes vegades et donen informació per la persona, però tu no ho saps si és cert o no.
Uh-huh.
Realment, el que has de fer és confiar i dir-ho. El que tu li diràs, ostres, això no té cap sentit, quan l'altra persona ho rep, per ell sí que en té. I hi ha vegades que és quan arribes a poder-los ajudar. Però, sobretot, la confiança, això sí que és superimportant tenir-la, de no dubtar mai.
No qüestionar-se.
Aquí està. Mm-hmm.
No mirar-ho racionalment.
La ment, desconnectar-la.
Mm-hmm.
Que és una cosa difícil, perquè en el dia a dia sempre aquesta et fa molt males passades, eh?
Bueno, és una teoria que jo tinc una mica, que me la intento cada vegada implantar més i va funcionant, no? A part de que practico la meditació, penso que la ment va amb mi, però no em domina. Sóc jo el que mano.
Sí.
I és un treball que intento fer cada dia, perquè quan em ve un bombardeig penso, on estàs ara? Ara estic a la ràdio, només existeix la ràdio, deixa estar l'altre. Quan surti a la ràdio ja veuré el que passarà. I em funciona, perquè en cada moment l'aturo quan vull. Clar, és el que hem d'aprendre, que jo sóc el que mano i ella la que m'acompanya. Ella em dona informació i jo la rebo i puc dir, m'interessa o no m'interessa? Perquè normalment la informació que rebem a vegades no té sentit ni fa anar pel bon camí, al contrari, només fa que neguitejar-te i tenir pors. No val la pena, fora. No m'interessa. Quan hi ha un problema, després ja dic, aviam, què puc fer, no? I ja, entre la meva informació o el que la meva intuïció diu, pues agafo un camí o agafo l'altre. Però jo intento fer això, buidar la ment a través de la meditació, que a part, des d'aquí ja ho dic a l'audiència, que si poden, que ho practiquin, que va molt bé. Són 10 minuts al dia i van de conya, per començar. I penso això, que buidar la ment i després ser tu el que dirigeixes una miqueta amb ella, dir, tu, atura't, que per aquí no anem bé, ara no toca això, ja ho rumiaràs més tard. I funciona, és para, eh?
Jo sempre dic que és com un ordenador, la nostra ment. I realment és, sempre va a buscar missatges o a buscar petites coses de lo que estàs vivint ara, el primer que fa és anar a buscar en els teus records si hi ha alguna cosa que s'assembli a lo que estàs vivint ara.
Ara el dir, perdona que que et talli, el dir anar a buscar els records m'ha fet pensar de com funciona la ment. La ment només funciona amb el passat i el que sent. Mai funciona amb el futur, per això té por. Quan canvies o vas a un puesto nou, què passa? Que es paralitza perquè dius, ai, ai, què hi haurà allà, m'entens? Clar, no ho coneix i això li fa por. La ment només funciona amb el passat i la informació que té. Per això a vegades fa por arriscar-se a fer provar coses noves, quan potser t'està esperant una cosa boníssima, però per pors, perquè la ment és la que et mana, doncs clar, passa això.
I ara és un moment que l'hauríem de cultivar, perquè la fem servir una petita part de tot el que realment tenim. I el que hauríem de fer és anar expandint i realment és això, eh? És la intuïció. Ara és una època que tothom necessitem expandir la visió.
Per això hem començat a fer aquest programa també, per intentar
obrir la ment.
Obrir i que les persones siguin un pèl més felices, que no sigui tan dramàtic tot, m'entens? Sí. Perquè estem arribant a uns extrems que...
I que ho fem més bé o més malament, oferim unes informacions que són diferents a les mèdies de comunicació massius i així la gent té més on escollir també.
Clar. Mm-hmm.
Això és important. Mm-hmm. I clar, això que dèiem ara de la ment, fem servir molt la banda esquerra, em sembla que és, que és la que és molt masculina o molt física, no? Mm-hmm. I la banda dreta és la més...
masculina.
Sí, però va al revés, en la ment va al revés, em sembla. La dreta és la més abstracta, o més d'intuïció. Bueno, és igual quina és. El tema és... Però sí, jo diré la dreta és la de la intuïció. La part aquesta dreta és la que es fa servir menys. No? La del que seria més irracional, o més abstracta, o que tu poder fa servir més que la majoria de la gent, per el que expliques, no? Seria això. I l'altre, del que deies tu, Àngel, clar, és prendre consciència que nosaltres no som la nostra ment. No? Si la ment és una eina, si la ment s'activa, si la ment t'està comparant i llançant coses, és prendre consciència que no som la nostra ment.
Mira,
som
per entendre-ho, algo més amunt. Per entendre-ho millor, no? La teva ment és com un portàtil, eh? Que tu no ets un portàtil.
Pues no.
Has de pensar això, que és una eina que tens aquí, que tu decideixes engegar-la o no, m'entens?
Li has de donar tu les ordres.
Tu les ordres. Correcte, no ella que et manipulin a tu. Ojo, molt diferent.
Un treball a fer que tenim.
Un creixement personal.
Això. Molt bé, i anant ara una mica... Hem posat el tercer àudio, no?
No.
Ah, doncs posem el tercer àudio, que és una mica de què s'alimenta l'oscuridad.
Esa fuerza es como una enfermedad.
¿Cómo se ha vuelto tan poderosa?
Puede ver todo lo que sientes. Puede encontrar ese resquicio de maldad que hasta la persona más pura ignora que lleva adentro. Puede poseerte, pero no poseerá a alguien puro de espíritu. Alguien que tenga una misión, pero tu padre...
Cree que se aprovechará de la debilidad de mi interior.
Kal-El, si esa fuerza oscura posee a alguien que tenga tus poderes, serías el arma más grande que este planeta haya visto.
Bé, al final ho enfoca en l'interior, no? La debilitat interna de cadascú. Vull dir, quadra amb el tema de les energies, no? Per estar més protegit és estar més fort.
Aquí està.
Bueno, una gran sèrie, eh? Que haurien de tornar a emetre en un horari decent, que la gent no pogués seguir, eh? Perquè no pot ser que la fiquin a la nit, que ara la posen, ara no. I s'ha de tenir un respecte cap a aquestes històries, que n'hi ha que de sèries que estan molt ben treballades i tenen molt missatge. Bé. Anant ara a un tema més d'ara, d'actualitat, de societat, clar, en tot el tema de l'espiritualitat, de les energies i del nostre moviment inconscient que cadascú va seguint el seu camí en la vida, què està passant ara en la Terra i en la part capitalista, poder d'Occident, i què està passant a Catalunya? Què et sembla a tu?
Què està passant?
Em faig pensar, eh?
Bueno, jo crec que és com un caos. Jo diria que és molta... s'han de reestructurar moltes coses. També realment hi ha molta gent, perquè hi ha moltes catàstrofes. I és com si estiguessin fent neteja de... bueno, d'ànimes, digue-li persones, és com per anar a algú bo, primer s'ha de fer realment una neteja, no?
Elisabet, pot ser que cadascú li posin un mirall davant seu per veure com és realment?
Això és realment molt cert, eh? Sempre posaran una persona per el que realment nosaltres no ens podem veure, ens ho posen al davant. Sí, sí, realment és així.
I aquí a Catalunya aquestes ànsies com de llibertat poden ser quelcom inconscient a la pròpia búsqueda de la llibertat que està buscant tothom individualment?
Jo crec que sí, perquè potser hem estat un país on hem estat molt reprimits, no? I quan realment ens toquen el més profund és quan comencem a lluitar per lo que realment és nostre, no?
Perquè jo crec que ara el que ens toca una mica és sobretot el treball interior individual de cada persona, però després col·lectivament també ens toca lluitar pels nostres drets. I que una cosa no va en contra de l'altra, es poden fer totes. Sempre cadascú com pugui, com li vingui, no? Però no separar-ho una cosa de l'altra, crec que tot ha de caminar, no?
Jo crec que també som molt d'exemple per la resta del món, perquè no sé si és bo comentar-ho o no, no? Però com a l'11 de setembre, realment poder acollir a tanta gent amb tot el respecte i demanar algú sense accidents i ajudant-nos uns amb els altres, crec que va ser molt bo per tothom, no?
I posa una mica el poder més opressor o més d'això s'ha de fer així perquè ja ho dic, o més antic, sembla que el posi entre l'espai i l'aparell, no?
Jo crec que sempre el diàleg i anar per potser per la via més de pau aconsegueixes molt més que cada vegada buscant guerra, no?
Individualment, a vegades les persones amb algun conflicte amb algú també s'hi enfrenten i no s'arregla res. I quan hi van des de la pau és quan s'arregla, no?
Sí.
Una miqueta més el canvi de consciència, no? De solucionar les coses sempre des de la pau, oblidant-nos de la guerra, no? Que portem anys, milers d'anys de guerra, no? I poder encara ho tenim integrat, això, no?
Però pensa una cosa, Carles, que si tot fos tan senzill i tan maco, no hi hauria evolució dintre de la nostra espècie, representa, no? Clar, tot això està, penso que està pensat per anar seguint una evolució, no? Perquè si mireu la història, sempre hem avançat endavant, mai enrere, sempre endavant. I si hi ha aquestes crisis i aquests batacracs, és per alguna cosa, algú més de fons que desconeixem, però que hi és. I és una, el que deia l'Elisabet, és una neteja, és una purga de coses que realment no funcionen i s'ha de canviar. I penseu, jo estic convençut que el que vindrà més endavant serà boníssim. Per nosaltres i per tots.
Ara, jo crec que... no crec que nosaltres ho veiem, eh?
Bueno, però formem part d'aquesta transformació.
Sí, bueno, suposo que nosaltres fiquem el gra de sorra, no?
Sí, sí, sí.
També si no ens apreten, si tot ens funciona bé, no canviem, no? Normalment, si tot funciona bé, doncs vas vivint. Quan les coses comencen a fallar i tens problemes és quan comences a canviar.
I ara que parlem d'aquest tema, m'agradaria saber una cosa. Les ànimes són immortals?
Són immortals. Ja et dic, les ànimes... és energia. L'energia ni es destrueix, l'únic que fa és canviar de forma.
Per això que més endavant, millor la teva ànima ve amb un altre tipus de forma que veu aquesta transformació.
Totalment. Jo...
Per això. Vaja, jo és el que penso jo, canviant de traje, però l'ànima sempre volta.
Sempre és la mateixa,
sí. La reencarnació, no? Que això n'hem de parlar algun dia.
I realment venim una vida i una altra i una altra, i venim a aprendre en una seràs un fuster i en una altra hauràs ser un guerrer.
I jo, perdoneu, i ara aquí ve el meu comentari final, no? Per què hem de tenir por, doncs?
Per què hem de tenir por?
Quan sabem que la nostra ànima realment no marxa
realment,
mai.
Abans ho has dit tu, tenim por a lo desconegut.
Correcte.
Ha passat volant, no sabíem si estaríem un quart d'hora, mitja hora abans de començar, dèiem, ui, no sé si ho omplirem, doncs hem omplert tot el programa, això vol dir que està magnífic i ha fluït. Llavors, si algú et vol trobar per fer teràpia amb tu, com et pot trobar?
Puc donar el meu número personal?
Sí, tothom el don. Vale. Sí, clar.
Pues mira, el meu telèfon...
Aneu a buscar un boli, eh?
Espera, ja el
senyors oients, un boli. Un boli.
Jo ja el tinc.
Vale. El meu telèfon és 67 57 47 982, i simplement demaneu per l'Elisabet.
I pots repetir? Sí, queda clar.
Sí. 67 57 47 982.
Molt bé, doncs moltes gràcies per venir, ja s'exhaureix el temps, i ara deixem una cançó que va relacionada també una mica amb tot el que hem parlat, que es diu Vivimos Siempre Juntos, que és de Nacho Cano. Aquesta és la versió del musical A, que és un musical molt i molt espiritual, que és una llàstima que ja no es faci, però espero que es torni a fer. Ja en parlarem algun dia d'aquesta cançó, també. Doncs bona nit a tothom, gràcies per escoltar-nos, som Revolució Conscient, aquí a Ràdio Manlleu, els dijous de 10 a 11 de la nit. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit.
Llenamos el caldero de risas y salero.